Comencem amb el Partit Popular. Endavant, gràcies.
D'acord, gràcies. Nosaltres farem tres preguntes, però ràpides, per intentar doncs, bueno, que la gent del públic pugui també intervenir. És una referida, senyora alcaldessa, a l'entrevista d'ahir a Ràdio Maricel, on vostè va afirmar que existirà una reforma integral de l'escola pública Esteve Barratxina, que inclourà la construcció dels equipaments necessaris per fer allà l'ampliació de la línia necessària a Sitges. Això és el que vostè va dir ahir, aquestes van ser les seves declaracions ahir en la ràdio, i la regidora d'Educació em sembla que desmenteix aquesta afirmació. Per tant, ens agradaria saber, senyora alcaldessa, si el que vostè va dir s'ajusta a la veritat o en tot cas la regidora d'Educació que ens aclari aquesta contradicció entre vostès. El segon punt era referit a la polèmica de mossèn Fèlix Clarà. Volem conèixer una altra vegada on està la querella criminal que vostès el 10 d'octubre van anunciar públicament que havien presentat. Han passat ja 5-6 mesos i continuem sense conèixer ni on està la querella ni què hi ha de la querella. En qualsevol cas, continuen fent obres amb un escàndol veïnal important per totes les persones que viuen allà, i per tant volem conèixer com està la situació. I la darrera pregunta, també de manera molt ràpida, és en relació a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística per l'adaptació de la regulació de l'ús hoteler a les formes de propietat admeses al Decret 75-2020 de 4 d'agost de Turisme de Catalunya. Doncs que jo mateixa li vaig preguntar a la consellera doncs, què hi havia d'això, després de sentir a vostè doncs, que deia que aquesta situació estava paralitzada a la Generalitat, perquè la consellera contesta doncs, que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar aprovar definitivament la modificació puntual amb data 29 de novembre de 2023 i que el 14 de gener del 24 l'Ajuntament de Sitges va sol·licitar l'informe a la Direcció General de Turisme. Aquí és on vostè, senyora alcaldessa, de manera reiterada doncs, sempre ha dit que estava, el tema estava en aquest punt, no? Per dir-ho d'alguna manera, i que per tant era la Generalitat, deia vostè, que estava impedint o paralitzant aquesta tramitació. Doncs resulta que la consellera Sílvia Paneque, consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, amb data 16 de març del 2025, diu exactament: la prosecució de la tramitació de l'expedient de modificació puntual del POM de Sitges resta supeditada a la presentació per part de l'Ajuntament d'un text refós que incorpori les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, i per tant el Govern de la Generalitat de Catalunya no té aturada l'esmentada tramitació. Això, senyora alcaldessa, és el que diu la setmana passada la consellera de Territori. Per tant, vull entendre doncs, que aquesta és l'afirmació real, i per tant no és veritat, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, és mentida el que vostès han estat defensant fins a data d'ahir. Volem un aclariment, perquè vostè deia exactament el contrari, senyora alcaldessa. Vostè, que li agrada tant llegir els papers, i miri, ara li faré arribar això perquè vegi com la senyora Sílvia Paneque, consellera de Territori, diu que la Generalitat no té aturada l'esmentada tramitació i que està esperant el text refós de l'Ajuntament de Sitges.
Sí? Molt bé. Doncs contestem. Sobre el que diu la ràdio, jo no vaig dir això. No sé si s'ha entès així en absolut. El que hem dit sempre és que esperant que si hi ha possibilitat de fer una nova escola, a més, nosaltres demanem una inversió forta de diners en l'escola Esteve Barratxina. Jo sempre he dit això, que és el que m'ha dit la senyora Gasulla, m'ha traslladat, que va dient en els serveis territorials d'ensenyament, i a més perquè és evident que és el que es necessita. En cap cas hem dit una cosa diferent, eh? No sé si vols afegir
sí,
alguna
no,
cosa.
De fet, jo crec que devien ser les 10 del matí aproximadament d'abans d'ahir, del dilluns, senyora Garcia. Jo vaig fer arribar el contingut de la reunió mantinguda el passat divendres als serveis territorials d'educació amb la directora senyora Belén Alcón i la senyora Maria Bandera, en presència del senyor Oliver Rodés, del senyor David Martínez i la nostra cap de servei. Vaig fer arribar tot el resum del contingut, no? I en cap cas es planteja primer una nova línia en el Barratxina. També li dic que avui hem hagut de redreçar, diguéssim, per bona voluntat, per part de la direcció de l'escola, doncs que s'oferien a agafar-la. Jo crec que aquesta no és la via. És a dir, el Barratxina precisament és una escola que està absolutament col·lapsada, amb unes necessitats estructurals molt greus, i el que vam presentar divendres passat és el projecte de reforma, que a més sí que vam dir, que potser és aquest el renou, que a banda del projecte que nosaltres hem presentat amb una inspecció tècnica validada, doncs falta incorporar l'ampliació d'espais, un nou menjador, una nova biblioteca, etc., per esponjar l'escola. Gràcies.
Sobre mossèn Fèlix, després hi ha una pregunta dels veïns que també ho pregunten, però si no li avanço, perquè sobre la querella, que ho té defensa judicial, ho hem dit moltes vegades, vam fer una reunió amb els veïns, els advocats, tots els treballadors, juristes, enginyers, arquitectes, també es va parlar d'això. Actualment està la defensa judicial de l'Ajuntament i avui ho he preguntat exactament com estava. Diu, estan acabant de perfilar-la, el document, amb documents que ens faltaven, i en principi aquesta setmana quedarà ja presentada la querella, la querella sobre el tema de mossèn Fèlix. I sobre la clau 13, senyora García, és que abans de dir mentidera o que menteixes, vostè no m'ha preguntat mai més per la clau 13, va preguntar en no sé en quin ple era, i estàvem pendents de l'informe de turisme, però aquest informe ja el tenim. Jo, és més, a Fitur, a Madrid, em vaig trobar amb la senyora que va fer l'informe i li vaig reclamar, li vaig dir, estem esperant, i de seguida em va dir, sí, sí, te l'envio, és veritat que va tardar una mica, però ja l'enviem nosaltres, quan teníem l'informe, tal com vam dir, i la consellera l'ha dit perfectament, estem fent el text refós, que de fet acabarà en breu, que si acaba el portarem potser en el proper ple. Pues sí, clar que tenim l'informe, tal com li havia dit, l'estàvem esperant, i ja el tenim, i ja estem treballant en això. Continuem amb les preguntes fets per Sitges.
Moltes gràcies, senyora Batllesa. Mire, faré una exposició una miqueta llarga, però aniré ràpid. Som coneixedors mitjançant el Consell de Comunicació d'un contracte de gairebé 17.000 euros per garantir la coherència gràfica i comunicativa de l'Ajuntament. Però per què s'ha d'externalitzar un servei que podria haver estat assumit pel Departament de Comunicació? L'informe reconeix que hi ha personal qualificat dins de l'Ajuntament, però justifica la contractació externa al·legant manca d'eines tècniques i de temps. Això evidencia una mala planificació i una gestió deficient dels recursos interns. És inacceptable que es destinin gairebé 17.000 euros en un projecte que qualsevol ajuntament amb un equip de comunicació eficient hauria pogut desenvolupar sense costos addicionals. També són coneixedors d'un altre contracte que, per cert, no va comentar vostè al Consell de Comunicació, amb un valor de 18.000 euros, per l'assessorament d'implementació d'una estratègia comunicativa. L'objectiu declarat és fer arribar als ciutadans els projectes de l'Ajuntament. Però la realitat és que està destinat una quantia important de diners públics a una campanya de màrqueting polític. De nou, s'argumenta que el Departament de Comunicació no té els mitjans per dur a terme aquesta tasca, però la pregunta és qui és, doncs, el paper d'aquest departament. Si s'ha de contractar una consultora externa per fer arribar els missatges institucionals a la ciutadania, aleshores cal preguntar-se si realment el consistori confia en la seva estructura de comunicació o senzillament està externalitzant funcions per interessos partidistes. Això evidencia una manca de planificació i menyspreu als recursos públics. Aquests dos contractes sumen 35.000 euros i falta encara afegir el cost del càrrec de confiança. Senyor Tubau, que no pateixi, que veuran tots els currículums, en recordis. Aquests casos són exemples clars d'una mala gestió econòmica i de la incapacitat del govern municipal per optimitzar els recursos interns. Mentre es contracten serveis externs innecessaris, es continua augmentant la pressió fiscal sobre els sitgetans. És especialment greu que justifiquin aquestes contractacions dient que el Departament de Comunicació no té capacitat suficient. Això suposa una desautorització, des del nostre punt de vista, directa als seus treballadors i genera un precedent molt perillós. Qualsevol funció municipal pot ser externalitzada sota el pretext de manca de mitjans en lloc de potenciar els recursos interns. Els professionals del Departament de Comunicació, des del nostre punt de vista, han de ser reforçats i no menyspreats. L'Ajuntament hauria de confiar en la seva plantilla en lloc de gastar desenes de milers d'euros en empreses privades per taxes que podrien assumir els seus propis equips. Aquestes decisions són un greuge per als ciutadans de Sitges que veuen com els seus impostos es destinen a contractacions prescindibles. La gestió pública no hauria de basar-se en externalitzacions sistemàtiques que encareixen els costos i afebleixen l'administració local. Les dues contractacions que hem revisat posen de manifest que aquest consistori destinarem 35.000 euros en serveis que podrien haver estat gestionats internament amb el personal ja existent. A més, si sumen els honoraris del càrrec de confiança, podrien qüestionar si aquests recursos no haurien estat millor emprats a ampliar la plantilla amb dos tècnics mitjançant un concurs públic. No esperem que ens donin explicacions sobre aquestes decisions, però sí que hauríem de replantejar-se el seu model de gestió dels recursos públics per evitar més episodis de malbaratament. Potser, senyora alcaldessa, la seva obsessió pel control els ha fet perdre la confiança amb els equips de la casa. També, ja m'ho contestaran, si m'han entès, i la següent pregunta és que ens han arribat veïns de queixes del mal estat dels parcs infantils, sembla ser arrel de les pluges, que hi ha unes herbes impressionants, i el mal estat sobretot d'alguns elements de mobiliari del parc de l'Oasis. I per acabar també volia posar en manifest que fa un temps vaig demanar una documentació que crec que s'exhaureix el dia 29, segons el RON, que demanat una documentació que esperem que abans del dia 19, que és com diu la llei, em la facin arribar perquè fa ja, doncs, imagini's, més de 20 dies que estic esperant una documentació que els he demanat amb temps i forma, i vull que avui consti en acte el meu requeriment que he fet com a regidor d'una sèrie de documentació que a dies d'avui no m'han fet arribar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Entenc que l'única pregunta és el tema de comunicació, no? Perquè l'altre és PREC, ja he entès, no? No ho sé de memòria, evidentment, però sé que a comunicació, i vostè ho sap perfectament, que tothom, tota la vida, sempre, qualsevol govern municipal ha fet campanyes de publicitat, sempre, i es fan a part, i no hi ha cap problema ni un. És més, el que vam portar aquí són dues coses, que potser aquí hi havia una mica de confusió. Un, és una campanya, que ho vam dir, una campanya general, i l'altra és una empresa que precisament treballa amb la Diputació i que es fa sempre externament, que és el manual corporatiu, que estan redissenyant un tema del logo, no el logo oficial, sinó el logo de tot el, perquè és molt antic, fa molts anys que no es revisa i ho està fent una empresa externa, com ha de ser, i és una empresa més de la Diputació. No, en fi, és el normal, però qualsevol cosa, si han de contestar per escrit, ja està. I crec que l'altre eren PRECs, per tant, continuem. Molt bé, continuem amb Vox, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Seré breu per respecte al públic, com ja crec que ja s'ha dit. Jo, a l'anterior plenari, vaig fer un anterior ordinari. Vaig fer una pregunta que es va contestar per escrit, que era en quants procediments estaven immersos els policies locals perquè havien sigut víctima en l'exercici de la seva activitat. Vostè em van contestar i havien sis policies que havien sigut víctima en l'exercici de la seva activitat. Jo els pregunto, que també li vaig fer aquesta pregunta, però aquesta no me la van contestar, és si a l'Ajuntament havia comparegut en els procediments judicials com a acusació particular, sobretot per defensar els interessos dels nostres policies que han exercit la seva actuació. I l'altra pregunta és respecte al passat Consell de Turisme que vam tindre recentment, va ser la setmana passada o fa dues setmanes exactament, van fer una exposició en el que l'Ajuntament tenia una política de turisme de recolzament de l'esport. Jo em pregunto quina activitat i quina és l'oferta esportiva per atraure el turisme fa a l'Ajuntament de Sitges.
Ja? Molt bé. Vol respondre sobre el tema dels procediments judicials de la policia local?
Sí, en tot cas, diria que també li vam donar resposta al procediment. Tant...
No volia saber si s'havia personat l'Ajuntament o no.
Sí. Sí. Doncs pararem amb els serveis jurídics i li farem arribar la resposta per escrit, perquè ara mateix tampoc
no ho sabem.
Li puc contestar res perquè si no l'enganyaria.
Sobre el Consell de Turisme...
Sí, bé, a veure, el que es va explicar al consell assessor era el pla de màrqueting anual on es marcava les línies d'actuació i una de les línies d'un dels segments concrets que com a pla d'acció que es farà era pel turisme nàutic, vale? I evidentment també pel turisme esportiu. Vale? La concreció de les accions, si vol, l'enviem per escrit, perquè aniran de diferents àmbits, des de diferents poden ser, bueno, doncs, des de moltes vessants, ja siguin pels campanyes en xarxes, ja poden ser per fundraise, ja poden ser per diferents accions, però li farem arribar la concreció, si vol. Imagino que és aquesta la pregunta.
Dale,
és que hi ha moltes vessants, per això li dic, clar, és que a veure, és una cosa molt àmplia.
Pues li podem dir,
des de la captació de grups esportius que venen aquí a entrenar fora de temporada, fins és que, per això li dic, jo li puc passar la concreció.
Li responem per escrit des del departament de turisme, que li respongui per escrit.
És de l'àmbit turístic precisament el que li estic contestant jo, sí, sí. Precisament, evidentment.
Li respondrà per escrit. Guanyem Sitges, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, per solidaritat amb els grups que sí que s'han adaptat en aquest precs i preguntes i per respecte al públic, només farem dues preguntes que fan referència a mobilitat de les sis que teníem preparades i un prec. La pregunta és la següent. Com és que el sector dels carrers Joan Maragall i tota aquella zona d'allà no hi ha ni àrea blava ni àrea verda? Val? Carrer Felip Masó, Mas i Font de Vila, 11 de setembre... Per què als voltants del centre doncs s'ha fet i el Poble Sec i allà no? Si van vostès pariats, hi ha una contínua circulació de cotxes que busquen aparcament allà perquè és gratuït i realment causa una mica de caos de mobilitat. Aquesta seria una pregunta. I la següent seria pel que fa a si es controla els permisos de, per exemple, que fan els veïns i veïnes de Sitges a l'hora de fer un trasllat, val, que reserven una plaça d'aparcament perquè aparqui el camió, si es controlen les obres també, que també tenen aquest permís, etc, i si se fa un seguiment, perquè a vegades ens hem trobat cartells que posa per obres prohibit aparcar de tal dia a tal altre. Però comença un diumenge, que dius, diumenge, l'obra, no. I bueno, més que res si ho estan vigilant. Val? I després del prec, doncs ja parlarem al proper ple, perquè volia fer esment al que va passar a l'anterior ple extraordinari, val, de l'estat del municipi, i ja en parlarem la propera vegada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Martínez, per el tema de mobilitat en aquests carrers concrets que ha dit.
Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs ara mateix estem amb els tècnics de mobilitat. En breu implementarem, doncs, més zones verdes a la zona que vostè esmenta i a més també a la zona dels Molins també estem estudiant la possibilitat d'implementar-ne, perquè hem rebut també, doncs, no queixes sinó demandes, diríem, no? Del veïnatge. Per tant, sí, tenim present. Gràcies.
Sobre el control que es fa, no ho sé, jo potser més com urbanisme, també és policia, evidentment, i la policia fa el seu control, però sí que és veritat que a vegades posen un dia abans o fins i tot a vegades posen dos dies abans de quan passa el fet, perquè no han d'haver-hi ni un cotxe ja en el moment que comença. I a vegades és veritat que comença dilluns, de dilluns a divendres passa alguna cosa i diumenge ja està prohibit aparcar perquè hi ha moltes dificultats. Si vols afegir alguna cosa més.
No, simplement sí que es fa el seguiment, es fa el control i com deia l'alcaldessa, no? Igual un dia o dos abans es diguem-ne que ja es senyalitza i també, doncs, aprofito per agrair, doncs, la col·laboració ciutadana, perquè també és molt important, perquè rebem moltes trucades de ciutadans o de veïns i detectem també, doncs, bueno, obres que s'estan fent que potser o no tenen el permís o el tenen i has passat, vull dir que hi ha alguna incidència.
Moltes gràcies. Per part del Partit de Socialistes de Catalunya, Margalló.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martínez, volíem saber, si us plau, a Botigues de Sitges i al Poble de Garraf, en quines adreces tenen previstes col·locar les càmeres lectores de matrícules? Gràcies.
I, bueno, i això no és un prec ni una pregunta, podríem dir-li que és un recordatori perquè se'l posin a l'agenda. En el pacte pel pressupost que a part del nostre grup municipal va signar, Vostès van assumir el compromís de que durant el primer trimestre del 2025 el govern municipal fixaria el calendari per la construcció de dels més de 400 habitatges ja previstos al pla d'habitatge vigent. Més que revisem que dilluns vinent acaba el primer trimestre de l'any. Gràcies.
Senyor Martínez, de respondre.
Senyor Alonso, dir-li que estem ja a punt de treure els plecs a la licitació per la instal·lació de les càmeres lectores i, evidentment, doncs, en la primera fase, que serà aquesta, està contemplat que una, o sigui dues, una vagi al poble de Garraf i una a les botigues, i hi haurà una altra, segona fase, llavors anirem implementant doncs, aquestes ubicacions amb les diferents urbanitzacions també. Bueno, ja toques, ja quan sigui el moment ja parlarem amb vostè i li comunicarem on tenim pensat ubicar-les.
Val, molt bé. És que ara anava a dir, no sé si entès bé la pregunta. Sobre els 482 habitatges, entenc, no altres, perquè estem treballant en bloquejar algunes zones de terreny per fer només HPO. Sobre els 482, sí, doncs convocarem una junta de portaveus extraordinària i la volem convocar abans del proper ple d'abril, perquè ens interessaria a l'abril portar alguna cosa, i per tant la convocarem per explicar exactament el tràmit urbanístic que es fa pels 482 habitatges de la Plana. És això el que em preguntava? És que no ho he entès molt bé.
El pacte entre govern i PSC sí. Contempla que en el PSC se'ns faria arribar el calendari en el primer trimestre de l'any. El PSC, amb un pacte que vam fer.
Però el calendari de què? De tots els 700?
D'execució dels 400. Dels està per 400. Escrit, Miracel, perquè vostè ho afirma allò.
Sí, dels 482 habitatges. Doncs això, posarem una, abans de fer la junta de portaveus, els hi detallarem exactament quin és. I després els hi farem en junta de portaveus perquè després s'haurà de portar en un ple. Per tant, sí, i els hi detallarem. Molt bé, i Junts per Sitges?
Gràcies, en farem una, va, que som els últims i el públic està esperant. A veure, els hi faré preguntes en relació a un tema que estic segura, bé, tots vostès coneixen com a govern, segurament també altres membres d'altres grups municipals, però mirin, abans de decidir si emprenem o no accions més enllà d'aquest plenari, els hi volem preguntar perquè ens ha sorprès molt tot el que ens han explicat i el que ens han fet arribar. Els hi parlem de la Marina d'Aiguadols, senyora Guiu i senyora alcaldessa, perquè vostès són les dues protagonistes una mica de tot aquest procés. Miri, hem tingut coneixement que el 24 de maig de l'any passat, per tant, no falta gaire perquè faci un any, el Servei de Disciplina Urbanística d'aquest Ajuntament va enviar una notificació a la comunitat de la Marina d'Aiguadols i també a l'explotador del bar-restaurant, que és il·legal, il·legalitzable segons el pla d'usos d'aquest Ajuntament, amb una ordre clara en la que la senyora Guiu demanava, instava a que cessés l'activitat de manera immediata. Això era el maig de l'any passat. Ara fa molt pocs dies, després de reiterats intents de rebre informació per altres conductes, vostès han contestat finalment una instància on informen que les actuacions realitzades fins a data d'avui es consideren actuacions prèvies i aquestes actuacions es realitzen per determinar els fets susceptibles, segons la regidora Guiu, de motivar una incoació d'un expedient o un procediment. A veure, que ens entenem. Com pot ser que vostès dictin l'ordre de cessament d'una activitat per il·legalitzable, perquè a més hi havia una connotació d'informació vinculada al perill a la salut pública, evidentment moltes altres qüestions urbanístiques, hi ha un ordre de tancament, es passa tota la temporada en activitat, vostès no actuen amb diligències prèvies i amb res que se li assembli, i quan reiteradament se'ls demana per què no estan actuant, vostè, senyora Guiu, contesta que no, que s'ho estan mirant, que encara no tenen clar. És a dir, com pot ser que la mateixa regidora que diu que s'ha de tancar un establiment després digui que ja no, que aquell expedient no existeix i resulta que ara tornen a mirar-s'ho? És complicat d'entendre això, és a dir, és molt complicat donar una resposta a veïns que sustenten això amb la legalitat vigent i veuen que aquí hi ha incoherències i serem molt prudents i no posarem altres etiquetes, però creiem que aquests ciutadans que demanen informació i nosaltres tenim la voluntat de que transparentin vostè aquesta arbitrarietat en la resposta a la ciutadania en un tema tan important que a més pot afectar una activitat il·legalitzable que vostès gairebé un any després d'haver demanat el seu cessament consenteixen que continuï funcionant i a més diuen que no tenen cap expedient. Demanem, si us plau, que ens ho expliquin. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, ja està. No sé si vol respondre. Jo fa molt de temps que no contacto per aquest tema. La Marina d'Aiguadols és un lloc molt complicat com a lloc urbanísticament i com a activitats, perquè és un privat que fa una activitat de bar, que en principi és pels veïns, però és pública. Llavors hi ha uns veïns que sí que ho volen, uns altres veïns que no ho volen, la comunitat està dividida, no? Ens han vingut a parlar tots, un que diu que és el president, l'altre que també, i bé, és complexa. Entenc que per això les últimes informacions, no sé si vol afegir alguna cosa més. S'ha ofert fins i tot una mediació, perquè realment és un lloc on hi ha molt de problema.
Sí, voldria afegir un segon.
Espera, Cristina. Digues. Digues, Mònica.
Només comentar-los que ens sorprèn que sabem que s'ha ofert una mediació, és a dir, que el govern de Sitges ofereix mediacions a activitats no legalitzables.
No és mediació l'activitat, és mediació entre els veïns, que és el que fa la mediació. Però
llavors contestim amb el tema de l'activitat.
No, és el que anem a contestar, Cristina, però vostè vulgueu parlar? Senyora Guiu, endavant.
De moment encara estem amb les diligències, si vostè diu que encara hem de demostrar que és il·legal. De fet, dintre de dues setmanes ens tornem a reunir amb una nova junta que s'ha creat a Marina d'Aiguadols. Per tant, està oberta l'expedient.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs finalitzem aquí les preguntes dels grups polítics i ara passem, hi ha quatre preguntes del públic, que a veure si, no sé, en principi les hem de fer per ordre d'arribada. No sé si les tinc bé. 24. Sí. Has avisat? Digue-li la secretària. Molt bé, doncs comença el senyor Cristian García Rodríguez, s'apropa al micròfon, diu el seu nom i a qui representa i en principi té 3 minuts per fer la seva explicació del que ve a preguntar. Endavant.
Molt bé, doncs soc Cristian García Rodríguez, soc veí de Montgavina i el president de l'Associació de Veïns. I la meva pregunta va referida a l'accés per vianants a la urbanització. El passat 11 de febrer, a l'audiència pública dels pressupostos, ens van informar que estava inclòs una partida en els pressupostos per fer aquest projecte. També que hi havia un projecte presentat a urbanisme per part d'una empresa. I doncs, des d'aquella data estem esperant per rebre informació sobre aquest projecte, del contingut i també d'un compromís de plaços per part de l'equip de govern de què ha de passar fins que s'aprovi aquest projecte en el ple municipal. Llavors la meva pregunta és doncs, que s'aclareixi això perquè és una qüestió doncs, de seguretat no? per accedir caminant, com s'ha dit abans, i no anar caminant per sobre de la C31 o fer una mica de muntanyisme. I, bueno, és aquesta la demanda. Gràcies.
Moltes gràcies. Com ara, a més, és un tema que està a urbanisme. Primer de tot, dir-li que, de fet, jo, el que passa és que ara quan li llegeixi això, no sé si podem estar satisfets perquè és llarg, però jo estic molt contenta de que per fi aquest camí tira endavant i aquest camí es farà. El que passa és que la tramitació és llargueta, no ens enganyarem. Però sí que és molt important que ja ens posem a fer-ho amb tota la tramitació perquè, com diu vostè, és un lloc molt perillós, és llarguíssimament reivindicat des de fa molts anys i, per tant, el camí s'ha de fer sí o sí. Ara bé, perquè ho vegi, això per qui ens estigui escoltant és el camí que va de Montgavina, no? que va, per tant, un tros per carretera, una zona que és verda, una altra zona que és el del Molino, que és privada. Per tant, urbanísticament és una feina, però que ja s'està fent. El tràmit urbanístic, per dir calendari, que ho direm molt així per sobre, la tramitació urbanística, que és la modificació, que és el projecte que ens han fet, diguem, és la modificació del pla urbanístic. Hem de fer una modificació del POUM. La modificació aquesta ronda, m'han dit, els 14 mesos. La modificació. I després fer el projecte, fer el camí, pot ser, això ja depèn, pot ser uns 6 mesos, 7. El camí, que a més serà un camí transitable a peu, més un carril bici, això sí que estava molt ben pensat, però la modificació, per què li dic que és tan llarga? Que és amb el que s'està parlant ara. Primer, l'Ajuntament, o sigui, ja té la redacció, està allà encarregat la redacció d'aquesta modificació, vull dir que aquests 14 mesos ja n'han corregut uns quants de mesos. Per tant, les propostes, a veure, és que li llegeixo perquè és una mica llarg. L'Ajuntament ha encarregat la redacció del POUM. L'equip redactor ja ha tancat les propostes d'ordenació. Aquestes propostes d'ordenació que ja tenim, que diguem, doncs el camí passarà per aquí, agafarà un tram de carretera o no, aquestes propostes ja s'han presentat, però estan presentades, consultat amb les administracions públiques afectades, que això són l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental, que és la OTA, la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat i la Direcció General de Carreteres. Tots aquests ja ho tenen, o sigui, tot aquest tràmit ja l'hem fet, diguem-ne. Ara està allà, diguem, ells han d'emetre en el seu moment els corresponents informes sectorials, informes que són preceptius, per tant els hem de demanar obligatòriament i que a més són vinculants, depèn del que ens digui, hem d'incorporar obligatòriament. Per tant, és una feina, evidentment, que és important com a administració pública. Un cop tinguem això, les aportacions, comentaris, directrius, tot això i consideracions extretes d'aquestes reunions ja s'estan incorporant al document. Alguns ja ens estan contestant i altres estem esperant. Paral·lelament, s'està redactant paral·lelament el document ambiental, que també hem de fer. Quan estigui fet, s'ha d'informar per Medi Ambient de l'Ajuntament i remetre-ho una altra vegada a la OTA perquè aquesta iniciï el tràmit ambiental. Va paral·lel al tràmit ambiental amb la modificació aquesta. El tràmit ambiental que implica una informació pública d'un mes i l'emissió de l'informe de la OTA en 2 mesos. O sigui, la OTA tarda normalment 2 mesos, a vegades tarda més. Quan tinguem tot aquest document ambiental aprovat s'incorpora a la modificació aquesta del POUM i podrem informar aquest expedient per part dels tècnics municipals, la Secretaria General i la intervenció per portar-ho a aprovació inicial aquí. O sigui, ara estem fent tota la modificació urbanística. No? S'està fent tot i s'està enviant a l'OTA, a la Direcció General d'Urbanisme, s'està fent tot això. Quan tot això ho tinguem, llavors es porta aquí aprovació inicial, perquè és una modificació del POUM. I a partir d'aquí, doncs llavors el que normalment es fa, la sol·licitud dels informes sectorials abans esmentats, es passen per informació pública perquè la gent faci al·legacions o el que consideri oportú, i amb tot això, si tot això és favorable, es fa pel ple municipal també una aprovació provisional. S'envia a la Comissió Territorial de Catalunya que ha d'informar i aprovar definitivament. O sigui, tot això, que són els 14 mesos aquests, això és per modificar el POUM, i tot això al final, o sigui, licitació, la redacció del projecte, això ja s'està fent, l'aprovació inicial pel ple, 30 dies, aprovació definitiva. Tot això, esperant que no hi hagi, vull dir, que les al·legacions, pensi que allà hi ha Repsol, que és el titular del Molino, carreteres ja ens ha dit que sí, perquè fem una modificació a la carretera, ens ha dit que cap problema, per tant, bé, hi ha alguna alteració d'alguna zona verda, tot això malauradament és així, vull dir, no podem fer-hi més, però sí que és veritat que ara estem dins dels mesos de la modificació del POUM. Per tant, bé, quan nosaltres els anirem informant, vull dir, podem anar informant quan portem al ple l'aprovació inicial. Tant de bo la podem portar a l'estiu, o tant de bo poguéssim portar la prova, que no surtin moltes al·legacions, però sí que tinguin clar que és absolutament, nosaltres entenem que és absolutament necessari i per això ja estem fent tots, vull dir, ara ja no hi ha marxa enrere, o sigui, ara ja no es pot aturar perquè tot el que es vagi fent és preceptiu i és obligatori anar-ho fent, ara ja no es pot aturar. Ara ja depèn d'això, de les al·legacions, de les tramitacions, perquè tirin davant. I quan tot això estigui acabat, llavors es fa el projecte, que el projecte tarda 6 o 8 mesos i és un projecte, la veritat, molt maco, que em penso que ja hem quedat per anar a Proelles perquè li puguin ensenyar més o menys, no? Bueno, més o menys el que hem projectat i la modificació que comporta el projecte aquest que estem fent. D'acord? Doncs moltes gràcies. Passem ara a la segona pregunta. Digue'l tu.
Vinga. La segona pregunta la presenta el senyor Esteban Sánchez amb, sí, de Club Natació, amb referència a la liquidació del Consorci del Club Natació. Volem conèixer les accions que prendrà el govern municipal per tal de garantir la continuïtat de les activitats formatives i federades.
Bona tarda. El ple extra, soc Esteban Sánchez, soci i pare del Club Natació Sitges, de pare de nens de nedadors del Club Natació Sitges. I el ple extraordinari celebrat la setmana passada, el regidor d'Esports, el senyor Jaume Monasterio, va assegurar que la liquidació del Consorci del Club Natació Sitges arriba al seu desenllaç. I va recordar el seu compromís per tal de que l'activitat formativa i federativa continuï desenvolupant-se al nostre municipi. Davant de l'imminent desenllaç, el qual malbaratarà a mans privades la propietat de l'única piscina on es pot practicar la natació federada, els socis i pares dels nedadors del Club Natació Sitges volem conèixer les accions concretes que s'han treballat des de la regidoria d'Esports per fer possible la continuïtat de les activitats. Ens agradaria que ens expliqués i que ens facilitin els documents de treball en els que estan treballant per assolir aquest objectiu. A més, que la pregunta és la que acabo de dir, també ens agradaria tornar a recordar que l'article 36, acords de dissolució dels estatuts del Consorci, no contempla la subhasta com a opció, sinó que el punt 4.1 d'aquest article deixa molt clar que el patrimoni del Consorci revertirà a l'Ajuntament de Sitges. Queda clar que la voluntat del text és que sigui l'Ajuntament qui es quedi amb les instal·lacions per tal de continuar oferint l'esport de la natació als sitgetans, no la de malbaratar les instal·lacions per destinar els diners a altres activitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Respondrà el senyor Monasterio. Entenc amb la pregunta que ens havien fet per escrit, eh?
Sí,
si la
sí,
vol bueno, fer una altra vegada.
Més o menys és el mateix. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Em sembla que ara tornar a referir-nos a l'article i tot això és obrir un debat que ja vam tancar fa molts, jo diria que anys. Recordem que estem molt condicionats per la liquidació del Consorci i això és el que ens obliga a fer coses que ens poden no agradar. Ens demanen que quines accions estem fent. Nosaltres el que estem intentant és que qui es quedi les instal·lacions respecti l'entitat del Club Natació en la seva part formativa i de competició. Això m'ho han sentit a dir mi des del primer dia mil vegades. Fa uns dies ens vam acostar al club amb un possible comprador, amb un possible interessat, insistint novament en aquest debat. Les accions concretes que hi ha en aquest moment dependran molt de qui sigui el que es quedi les instal·lacions. Però saben que el nostre compromís des del primer dia és apretar per aquí al màxim. Recorden que la nostra idea principal era poder fer un concurs i no una subhasta per poder tenir encara més armes davant d'això. Això no ha estat possible, les lleis ens han obligat i les normes ens han obligat a agafar una altra línia, però sí que el que estem fent nosaltres és posar per davant aquest fet. Sembla que l'altre dia els van convidar quan venia aquest possible inversor per demostrar-los què hi ha allà a part de les instal·lacions i que en fossin conscients de quina era una part del patrimoni que tenim allà dalt. Com sempre, segueixo obert a parlar de qualsevol cosa en qualsevol moment. Saben que jo estic en contacte amb els entrenadors i amb els nedadors moltes vegades per influències ni que sigui familiars, però estem allà i que aquest continua sent sempre el nostre esperit. M'ho han sentit dir cada vegada i m'ho han sentit dir des del primer dia. Nosaltres, el nostre principal objectiu és que la secció formativa, la secció esportiva de la Club Natació no desaparegui. I m'agradaria recordar que el fet aquest de la subhasta és pràcticament l'única possibilitat que tenim de que el club com a entitat subsisteixi, perquè si no, sabíem que l'administrador concursal tenia molt clar de tancar l'entitat i no deixar-la passar d'aquí. La subhasta ens permet això, ens permet que el club pugui seguir com a club esportiu, no tot l'altre que hi havia abans, sinó que només com a entitat esportiva. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passem ara a la tercera pregunta, que és la senyora Maria Teresa I. Llorenç, endavant. Sobre el tema veïns del casc antic de Sitges.
Hola, bona nit. Els veïns del casc antic, concretament carrer Carreta, ens agradaria saber, perquè ja hem vist, a Pau Barraveig no s'han respectat, vull dir, s'han tret les voreres, però no s'han numerat, però sí que carrer Carreta estan catalogades. Per tant, volem saber si quan comencin d'aquí 15 dies o 3 setmanes aquestes voreres es numeraran i es conservaran. D'altra banda, també volíem saber, referent al Consell Participatiu, si havia participat molts ciutadans, perquè realment veiem que és supercomplicat. La gent gran s'ha de registrar i costa molt telemàticament entrar-hi i crec que és important facilitar la gent per poder donar la seva opinió. I també volíem saber si el carrer Rafael Llopart, que vam veure que l'obririen per fer obres, fareu caixa única o també eliminareu les voreres. I un segon, l'últim és un prec, que és que a baix de tot del carrer Carretes farà mal algú perquè van fer dos forats i està però en molt mal estat. Jo no sé qui ha controlat aquestes obres, però està ple d'esvorancs i és perillós. Us ho dic aquí públicament.
Sí. Gràcies, prenem nota d'aquest últim prec. Li respondran la regidora Guiu i la regidora Martí, perquè el tema de les voreres, si estan numerades, o el tema també de l'altre carrer, Rafael Llopart, i després el tema del procés participatiu.
Bona nit. Jo he fet la consulta amb els tècnics i el que m'han traslladat és que no cal numerar-les, bàsicament per la posició de les voreres, perquè no es fixa. Això és el que m'han traslladat. Tot i així, ja sap que estem fent un seguiment exhaustiu cada dia. I sobre les obres de Rafael Llopart, són unes obres de manteniment, no és una obra integral com el carrer Carreta. Per tant, el que es farà és obriràs, canviar la canonada i el carrer continuarà igual. Gràcies.
Bona tarda, Tea. Mira, en relació a la teva pregunta, a veure si ho puc explicar bé. La participació ciutadana es gestiona a través de diferents instruments, no? I el procés de participació, el plat fort, el pastís gros, encara no l'hem començat, perquè m'entenguis. Vam fer una primera audiència pública, que aquest ja és una eina de participació de la ciutadania perquè està molt regulada, i a partir d'aquesta audiència pública es va obrir aquest canal del Participa 311, que sí que t'has de registrar i que entenem que per la gent gran és complicat, però ara mateix era el canal, el mitjà que teníem. En les properes setmanes aquest procés participatiu continuarà amb un altre instrument, que és una consulta pública. I aquí és on estem destinant tots els esforços. Per què? Perquè interpel·lem a tota la ciutadania de Sitges major de 16 anys, és a dir, a 28.000 persones, i està previst fer una bustiada perquè la informació arribi a totes les cases, i a part de poder votar a través d'aquesta plataforma, que és una mica complicada per la gent gran, establirem també alguns punts físics perquè la gent pugui anar a votar presencialment, pensant sobretot en aquestes persones que tenen més dificultats digitals, i fins i tot estem acabant de tancar la possibilitat que vinguin persones amb tauletes i que estiguin a peu de carrer perquè la gent també pugui apropar-se a votar allà. Això seran les properes setmanes, i des d'Urbanisme també s'estan tancant ara com les diferents propostes, les diferents opcions que la gent podrà escollir sempre i quan complim amb la normativa i amb tot el que estava acordat prèviament. Gràcies.
Moltes gràcies. I passem a l'última pregunta que hi havia, que entenc que presentada per Maria Teresa Llorenç, proposa veïns, casc antic, Glòria García, per això. Glòria García, sobre el local passatge mossèn Fèlix Clarà, endavant. Però bueno, igualment digui el seu nom per la gravació.
Tenia bona tarda, però ja és bona nit. Bona nit, senyora alcaldessa. Disculpeu que ho llegeixo per anar més ràpida. Vale? Bona nit, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors, i a tot el... Ai, vale. Em dic Glòria, bueno, coneixeu tots. Et dic Glòria García Gázquez, vale? I vinc en representació. La meva intervenció en aquest ple respon a les dubtes que tinc com a veïna afectada i en representació de les 1.200 persones que en el seu moment van signar la petició relacionada amb la llicència i l'activitat del local que s'està construint al passatge mossèn Fèlix Clarà d'aquest municipi. Voldríem saber si la llicència d'obra és legal i compleix amb les normatives establertes, per què no està exposada la llicència en un lloc visible per a tots els veïns, veïnes i ciutadans del poble? Vale. Es va realitzar una inspecció en el seu moment per verificar si complia amb la normativa i es van trobar diverses irregularitats. Volem saber si s'està fent un seguiment i si s'està vigilant aquesta obra. Si la llicència inicial era per a la instal·lació d'una piscina i sauna en un soterrani que no complia amb la normativa, com és possible que les obres continuïn i que s'estigui entrant maquinària amb una potència suficient per escalfar l'aigua de tot el poble? I això tinc fotografies perquè ho hi visió. Volem saber quina serà la veritable activitat per aclarir d'una vegada quin és el projecte real, quins horaris s'establiran i si es compleix amb les normatives corresponents. Exigim que es prioritzi la tranquil·litat i la seguretat del poble del qual vostès tenen la responsabilitat de vetllar. És fonamental que la informació sigui clara i transparent per a tots els veïns i veïnes i que es compleixi amb les normatives establertes per garantir el benestar de la comunitat. Allà viu la meva mare i per mi també és molt important que hi hagi aquesta tranquil·litat i seguretat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En les preguntes que fa, per què estan realitzant les obres sense penjar el permís d'obres a fora? És veritat, jo ho he preguntat a Urbanisme. Perquè sí, jo crec que és una de les obres de Sitges que s'està més a sobre i que s'han fet més revisions, i és veritat que van començar unes obres que gràcies als veïns que van denunciar es van aturar, se'ls va fer desmuntar perquè estaven fent unes obres que no estaven permeses, se'ls va fer desmuntar i van tornar a demanar un permís d'obra. El que han demanat ells com a activitat encara no ho han presentat, perquè és com funciona això, eh? O sigui, en la memòria de la llicència d'obres parlen de que faran un gimnàs, però fins que no acabin les obres i facin el projecte de l'activitat i presentin la comunicació prèvia per iniciar l'activitat, evidentment no es pot saber exactament, però no han d'enganyar, vaja. Ells han dit que faran un gimnàs i les obres que se'ls el permís d'obres que tenen és per fer un gimnàs. Menys això és amb el que se'ls ha, urbanísticament se'ls ha autoritzat. No tenen, és veritat, vostès diuen no tenen una placa, i ho han anat a mirar i han dit és veritat, i a més paguen una taxa per tenir aquesta placa de l'obra, de que tenen l'autorització de l'obra. Per tant, se'ls reclamarà que la pengin. És cert que hi ha moltes obres que no pengen la placa aquesta conforme estàs fent l'obra, però se'ls demanarà que la pengin. I bé, vostè també preguntaven sobre el tema de la querella, que abans ja ho he comentat, no? Que la defensa judicial ha dit que en principi aquesta setmana quedarà presentada. Però bàsicament això, o sigui, encara no han presentat l'activitat, ells el que han presentat és una llicència d'obres per fer un gimnàs, i això se'ls ha autoritzat. Se'ls va desmuntar tot el que havien fet perquè no era un gimnàs, se'ls va desmuntar tot, se'ls va tornar a requerir, torna a demanar el permís d'obres, el van tornar a demanar, i això que sí que es pot fer, perquè allà els usos estan admesos per fer un gimnàs, doncs estan fent l'obra d'un gimnàs. Però l'activitat encara no l'han demanat, ni la tenen encara. Fins que no acabin l'obra, entenc que no la poden demanar. Però estem molt a sobre, ens hem reunit amb els advocats dels veïns d'allà, hi ha un regidor que és veí, i jo crec que estem molt, molt, molt a sobre amb aquesta obra. I per tant, estem més del normal, diguem, atenent que al principi van començar i van fer unes obres que no estaven bé, per tant, ara s'està molt a sobre i la inspectora passa molt contínuament. D'acord? Doncs fins aquí les preguntes que hi havia del ple. Deixem aquí el ple. Bona nit i moltíssimes gràcies a tots i a totes.